Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb el repàs en titulars de l'actualitat d'aquest dimarts 20 de juny. Avui és 20 de juny, és el dia del refugiat. Des de la plataforma Calella per Refugiats recorden el drama que passen moltes persones que busquen una vida més digna. Des del 2014 han mort més de 50.000 persones al mar Mediterrani. En parlem de seguida amb Ernest Vila, membre de Calella per Refugiats. I una altra efemèride, en aquest cas la de demà dimecres 21, que és el Dia Mundial de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. Són moltes les activitats que s'organitzen per sensibilitzar, per donar a conèixer aquesta malaltia i també, de pas, recaptar fons per la investigació. Una de les últimes accions ha estat una prova esportiva que ha fet l'atleta David Izquierdo a benefici de la Fundació Calellenca Miquel Valls. Avui ens acompanyarà l'Info Migdia per explicar-nos en què ha consistit. De comarca, el passeig marítim de Pineda podrà obrir per Sant Joan a vianants, a ciclistes i als banyistes. Així almenys ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme i Grans Projectes, Jordi Masnou, qui ha assegurat que podran complir amb l'objectiu anunciat d'obrir el passeig i connectar els trams que va malmetre els temporals del passat hivern. I fins a finals d'aquest any es pot veure l'exposició Complements de Moda 1850-1950 al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer. L'exposició està organitzada per l'equipament municipal i es pot visitar de dimarts a dissabte de 6 a 9 del vespre i els diumenges i festius d'11 a 2 del migdia. Avui és el dia dels refugiats i falten 98 dies perquè finalitzi el termini que va fixar la Comissió Europea per tal que l'estat espanyol acollís 17.300 persones refugiades i en queden per arribar fins a dia d'avui 16.033. Aquesta és la realitat que reflecteix el comptador de la campanya Veniu Ja, que 3 mesos perquè es compleixi la data límit, el 26 de setembre, vol pressionar el govern espanyol perquè n'acceleri tots els tràmits. Avui en parlem des de Calella per Refugiats, des d'aquesta plataforma transversal que hi ha a la ciutat de Calella i que impulsa diferents accions de conscienciació, de sensibilització i també d'ajuda directa al refugiat. En parlem amb un dels seus membres, amb l'Ernest Vila. Ernest, bon dia.
Bon dia,
una xifra, com dèiem, avui per reflexionar en aquest dia dels refugiats, xifres que no s'han acomplert a dia d'avui, havien d'arribar més de 17.000 persones, però aquestes persones no han arribat. I des de les entitats, des de les diferents entitats que treballen per als refugiats, doncs volen fer més pressió al govern espanyol per tal de que compleixi amb el que en el seu dia va assumir.
Deixar en constància que tot això és un apunt més de la macabra broma de l'Europa del Capital i de l'estat espanyol en aquest cas, quan s'omplen la boca de que acolliran. És que nosaltres, primer de tot, 17.000 persones ens semblava poques. Estem parlant de que hi ha ciutats i illes molt més petites que el Maresme, que estan acollint, pues, han arribat a acollir centenars de milers de persones. Primer de tot, si obliguen entre ells a acollir un determinat número de persones i no les acullen, aquí és on han de caure els pals. Nosaltres entenem que hi han d'haver accions judicials i accions punitives, en aquest cas bastant radicals, ja sigui des d'algun comissionat de la Unió Europea cap a aquests estats membres que s'han negat a acollir a les persones que ho necessiten. A més, s'han negat a acollir les persones pues fent oïdos sordos al clamor popular i fent oïdos sordos a lo que estem parlant de lo que hauria de ser una miqueta d'humanisme, no? Nosaltres, en aquest cas, estem bastant emprenyats. No només estem parlant de xifres no assolides, sinó que estem parlant de que a dia d'avui, segons l'OIM, més de 14.000 persones han mort al Mediterrani. Des del 2014, les ONGs parlen que aquesta xifra no és real perquè aquestes 14.000 persones són cossos recuperats. O sigui, se calcula que és el doble o el triple, podríem arribar a 50.000 persones mortes des del 2014. Per nosaltres això, ja ho han dit moltes persones, no és una crisi, sinó que és un crim, i nosaltres seguim. La nostra maquinària de cabella pels refugiats està ben engraçada. Ara farem un petit parón després de tot el tema de la crida i de gestionar i derivar tots els diners que hem recaptat, però tornarem.
De fet, ara comentaves el fet d'aquests dos festivals que es van fer, una en edició més familiar de dia i una altra de concerts de nit. Vosaltres vau recaptar una quantitat que ara esteu acabant de tancar i de definir a quines entitats es destinaran que treballen amb els refugiats.
Correcte. Encara aquest dijous ho farem tot públic amb un comunicat, segurament divendres al matí, perquè dijous al vespre tenim l'assemblea que solen acabar bastant tard. Acabarem de concretar ja 100% totes les entitats que rebran la pasta del poble de Calella que solidàriament ha col·laborat amb aquest festival, ja sigui fotent-se un bocata, donant un euro a la gorra d'un artista o pagant l'entrada pel concert, no? Podem parlar de que el festival ha anat econòmicament molt bé, o sigui, hem generat bastants milers d'euros, això el divendres ho tindreu comunicat oficial, i a nivell de participació i de creativitat, d'art, de consciència, de debat, ha sigut espectacular. Estem parlant d'un festival que ha aglutinat a centenars d'artistes, on hi han passat milers de persones, i estem super, super contents, i l'esforç, que no ha sigut poc, ha valgut la pena. Això ens dona més ganes de ja pensar en una hipotètica crida 2.0 de cara a l'any que ve. Sí.
De fet, Ernest, quan parlaves de que s'haurien d'impulsar accions més contundents i més judicials contra els governs, contra les administracions que no han fet els deures, creus que això arribarà el dia que passi o simplement quedarà en paper mullat les reivindicacions que feu des d'entitats o des de plataformes com Calella pels Refugiats?
Nosaltres, de veritat, que estem treballant amb això. De fet, ja estem recolzant a diferents col·lectius i moviments els quals quasi la seva única funció és la de, mitjançant advocats i juristes, doncs fotre canya en aquest sentit, analitzant les lleis, analitzant els punts forts, els punts debles, ai, febles, i on es pot incidir. És que, a mi li estem parlant d'intentar fer trontollar les estructures més
fortes, diguéssim.
Més fortes i consolidades de tota la Unió Europea. Llavors, quan s'intenta tocar algun peix gros a nivell judicial, t'adones compte de que si el poble no s'uneix d'una manera molt més forta i molt més contundent, ja pots tenir el bufet d'advocats més interessant i important d'Europa que estàs lluitant David contra Goliat. Sí que és veritat que creiem que David acabarà guanyant, eh? I acabarem fent caure i tota aquesta gent que dia a dia està dormint amb els llençols tagats de sang, algun dia acabarà pringant. Tenim aquesta esperança, ni que sigui per tota la gent que s'hi ha quedat pel camí, per fer justícia i perquè tot això no surti gratis. A la gent que no només mira cap a una altra banda, sinó que tenim constància de que hi ha hagut molts òrgans que directament s'han enriquit amb aquest tema. Els refugiats s'han enriquit, Frontex s'han enriquit venent armaments, s'han enriquit amb embarcacions, amb contractes milionaris, vull dir que sabem, tenim noms i cognoms, i tota aquesta gent, pues, tard o d'hora esperem que pringui, perquè sí, en un món just aquesta gent hauria d'estar al taleu.
Ara parlem de la feina que fa Calella per Refugiats, és una plataforma a nivell local de Calella, però n'hi ha moltes entitats també que treballen arreu del país. No sé, Ernest, si ara tu deies, el més important és la unió de la societat civil, la unió de les persones. No sé si creus que aquesta unió és encara molt més necessària o si hauria d'anar incrementant-se malgrat que, com tu dius, s'han fet en el cas de la ciutat de Calella dos festivals, la gent hi ha acudit, la gent dona resposta, la gent és solidària, tot i que potser no sé si caldria encara molta més implicació de la societat. I per últim també, i per acabar, la qüestió de que a vegades potser quan es parla de refugiats hi ha també el recel de gent que pensa, o el discurs de fàcil de dir, primer s'ha d'ajudar els d'aquí. No sé si també us trobeu vosaltres amb aquests arguments.
Sí, i tant, que m'he arribat. Bé, primer de tot, sí, no és un pensament que pugui tenir Calella per refugiats, que crec que sí, però ara parlaré com a jo mateix. Sí, estic convençut de que sols la Unitat Popular podrà fer canviar aquest sistema. Podem ser moltes associacions espartigades pel Garraf, per Osona, pel Maresme, per Lleida i per Vic, que si el poble en si no se sent viu, serà molt difícil de revertir. Pues això és que el tema de les migracions, dels refugiats i de les guerres és una cosa que analíticament ja ve intrínseca amb el sistema en el qual vivim. Un sistema en el qual no només explota l'home, l'explotació de l'home per l'home, sinó que ens estem explotant entre pobles, estats i directament, pues, està passant a Síria. Hi ha molts països on hi ha parts implicades superobjectivament i a més es pot veure molt físicament les parts implicades que estan pues traient de benefici o no d'aquestes guerres. Necessitem un punt exponencial de creixement de la consciència col·lectiva. Això, la veritat és que no sé com arribarà. Nosaltres hi treballem, jo personalment dia a dia. Creiem que tard o d'hora arribarà el dia en què no podrem més i ho podrem tot, com deia aquell. I sí, creiem en la Unitat Popular. És que no hi ha una altra per revertir tot això que estem pringant. L'altra referència que me deies de si ens han dit algun cop primers de casa i aquestes coses, sí, a mi personalment m'ho han dit algun cop. És dur que te diguin això, perquè estan obviant que la immensa majoria de gent que està involucrada i mobilitzada amb els temes de refugiats i internacionalisme ho està també involucrada, absolutament la majoria, la immensa majoria, amb temes molt més locals i molt més de poble i d'aquí. Sí que és veritat que moltes vegades aquestes frases, aquests clichés, aquests dogmes, aquestes quasi pegatines et surten de gent que directament qüestiona que se pugui ajudar la gent de fora. Estem parlant de persones amb un sentiment identitari, ofeses, i no sé, la veritat és que els diria que tinguessin una miqueta més de sensibilitat amb el que realment està passant a pocs quilòmetres de casa, perquè és totalment cert que necessitem ajudar-nos nosaltres aquí, entre els barris, des del barri de Pequín, que dia a dia veig situacions lamentables, fins a els barris més desiguals de Barcelona, però que també les nostres companyes humanes i persones, sense haver de dir si són catalanes o tal, les nostres companyes de Raqqa o d'Idlib també necessiten ajuda. Uh-huh. I segurament la necessiten més immediatament i més urgentment que el meu veí.
Avui
reitero que també la necessita. Perdó.
No, que dic que ja tancava l'entrevista dient que això, que avui amb l'Ernest Vila, ell és membre de la plataforma Calella pels Refugiats, i amb ell hem analitzat aquest dia dels refugiats i ho acabem fent amb una xifra per la reflexió i per sacsejar consciències, com la que ens deia l'Ernest al principi. Des de l'any 2014, 50.000 persones que han perdut la vida buscant precisament una vida millor i un futur més digne. Ernest, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Fins aviat.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El passeig marítim de Pineda de Mar podrà obrir per Sant Joan als vianants, als ciclistes i també als banyistes. Així almenys ho ha confirmat aquest dilluns el regidor d'Urbanisme i Grans Projectes, Jordi Masnou, qui ha assegurat que podran complir l'objectiu anunciat d'obrir el passeig i connectar els trams que van quedar malmesos pels temporals del passat hivern. Així, els vianants i els ciclistes ja podran fer tot el recorregut pel passeig i els banyistes podran accedir també a la platja a partir de divendres. Es tracta d'una solució provisional fins que després de l'estiu es faci el projecte definitiu. Jordi Masnou ha explicat que durant aquesta setmana ja s'està acabant la reposició del carril bici i també omplint de sorra els trams que en falten per una major seguretat i comoditat en l'accés a la platja. El regidor Masnou ha explicat també que per poder garantir l'obertura del passeig calia l'arribada de la sorra que estan portant els vaixells draga contractats pel Ministeri.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Demà dimecres, 21 de juny, és el Dia Mundial de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. Amb motiu d'aquesta diada, des de la Fundació Miquel Valls fan una crida per tal que tothom participi novament de la campanya Fes un gest per l'ELA. La manera de fer-ho és pujant una fotografia a les xarxes socials fent el gest per l'ELA. D'aquesta manera es dona a conèixer l'esclerosi lateral amiotròfica, aquesta malaltia, i també els projectes que desenvolupen des de la Fundació, que té la seva seu a Calella, tot i que actua, recordem-ho, a tot Catalunya. Dona servei als afectats i als seus familiars a nivell de Catalunya. Segons els responsables de la Fundació Miquel Valls, els usuaris podran fer servir demà diferents etiquetes, sobretot al Facebook i al Twitter, com Fes un gest per l'ELA, Fes un gest per l'ELA 2017, Fundació Miquel Valls, Dia Mundial de l'ELA i ELA. Són moltes les activitats que s'organitzen al llarg de l'any impulsades per entitats o bé per familiars de malalts amb l'objectiu de donar visibilitat a l'ELA i també recaptar fons per la investigació. I una d'aquestes iniciatives ha estat la que ha fet aquest dissabte l'esportista David Izquierdo. Ell és especialista en proves Ultraman i s'ha estat preparant en els últims mesos per un gran repte, als 515 quilòmetres non-stop units per l'ELA. I avui li volem preguntar com va anar. Va ser una prova que es va fer dissabte. Ens acompanya a través del telèfon i en directe a Ràdio Calella Televisió. David, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Com anà finalment la prova? Perquè crec que no es va poder acabar de completar, però gairebé a les portes de fer-ho, oi?
Sí, vam estar molt a propet de poder acabar-la, però bueno, com tots ja sabem, aquesta onada de calor ens va jugar una mala passada, no? O sigui, no hi comptàvem amb això, però bueno, contents, la veritat que content, perquè van ser 30 hores pensant en tots els afectats, però bueno, amb això no es pot lluitar. Contra els elementos no se puede luchar, no es diu, moltes vegades.
Doncs explica'ns quan va començar tot la prova, perquè eren 500 quilòmetres, com deien, sense parar, en aquest cas a benefici de l'ELA, per donar visibilitat, per recaptar fons per la investigació de l'ELA, però com va començar? Era dissabte, oi?
Sí, aviam, la intenció era fer els 515 quilòmetres non-stop, units per l'ELA, amb la distància del que és un Ultraman, que un Ultraman, per qui no sàpiga, es fa en 3 dies, i ho volíem fer, bueno, ho volia fer en aquest cas de manera continuada, no? Llavors vam començar aquest dissabte dia 17 a Vilanova de la Geltrú, vaig començar a nedar a les 7 del matí, hi ha una temperatura de 29 graus, una cosa que no és normal a aquesta hora, no? Però bueno, l'aigua va anar bastant bé, vaig trigar unes 3 hores en fer els 10 quilòmetres de natació, i vaig sortir de l'aigua, ens vam canviar i tal, i bueno, vaig començar a fer la bici, i bueno, tot el dia de dissabte les hores de sol més punteres és les que vam aguantar, i bueno, aquí ja vam començar el cos a experimentar una miqueta de deshidratació, no? Vam seguir, vam continuar, vam passar la nit, però bueno, quan ja portava unes 24 hores, a les 6 del matí quasi del diumenge, després de passar tota la nit, també amb una humitat molt, 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 molt bèstia, el cos ja va començar a experimentar el que he dit, no? Una miqueta de deshidratació, malestar, una miqueta de descomposició, i bueno, va ser aquí que quan ja notaven que no anava la cosa bé, no? Però bueno, tot així vam acabar la bici, vam descansar una miqueta i vaig poder començar a córrer. Vaig fer la primera mitja marató, els primers 21 quilòmetres de córrer, però bueno, la suor que portava no era una cosa normal i bueno, la gent preocupada, la gent de l'organització i tal, David, volem que et miri un metge i tal. Bueno, llavors vam trucar a una ambulància, em va avaluar. Encara que jo estava bé, tant de pulsacions com de tensió, estava bé, per precaució vam dir, mira, és millor que vagis a l'hospital, fiquem una miqueta de suero i té el costi gratis, no? Segurament sí que ho hauria pogut córrer, no? Però no sabem com hauria reaccionat al meu organisme, no? Per tant, jo crec que la decisió, després de 30 hores fent esport, amb aquesta onada de calor, ja és una victòria, no? Crec jo. I lo important de tot això era, pues bueno, que es donessi a conèixer el que és l'enfermetat de la ELA, sensibilitzar la gent que, bueno, pues que està aquí i no saps si el dia de demà et pot tocar tu. I bueno, va anar molt bé, molt content per tot el que ha aconseguit. L'organització també, des de la Fundació Miquel Valls també m'han enviat un WhatsApp que estan molt contents, han pogut recuperar diners pel tema de la investigació, que és molt, 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 molt important, i res, i això, molt, molt content per lo viscut aquest cap de setmana, una experiència més, i a continuar fent coses.
Ara, com deies, s'ha recaptat diners, en aquest cas a través d'una pàgina de micromecenatge. No sé si ben bé quina és la quantitat que heu recaptat, però com tu deies, el més important és que s'aconsegueixen diners per la investigació, oi?
Sí, aviam, ja, la quantitat exacta no ho sé, però bueno, ho sabré demà, perquè com que demà és el Dia Mundial de l'ELA, també a la unitat de Bellvitge, que hi ha una zona on estan els afectats, pues, jo hi seré, vull ser-hi també, perquè soc una persona que quan m'implico en alguna cosa pues, també vull conèixer de què es tracta, i seré amb tota la gent de Fundació Miquel Valls i de Rito Todos Unidos, i allà ho sabré exactament, no? Però bueno, m'han dit que estan molt contents i això és lo important, no? Per mi,
clar,
és lo important. És lo important, jo em quedo amb això, que crec que bueno, hem ajudat a moltíssima gent a seguir lluitant, que val molt.
Hem de recordar que el lema d'aquesta iniciativa que ara ens explicava en David Izquierdo és l'acció més petita és la intenció més gran. David Izquierdo i també la Fundació Miquel Valls, que recordem té la seva seu aquí a la ciutat de Calella, han volgut donar a conèixer també l'extrema necessitat dels afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. Ara en David ens explicava com es va desenvolupar aquesta prova esportiva, com el seu cos també doncs, estava a un límit o estava treballant i tenia un esforç considerable, que de fet és com les persones que estan afectades per l'ELA malauradament han de viure, no? Amb aquest repte i amb aquesta situació extrema, oi, David?
Sí, aviam, un afectat d'ELA, pues bueno, és una lluita constant, no? Diària, cada dia, les 24 hores del dia, no? Hi ha gent que tampoc es pot valdre per si mateixa, necessita una atenció i bueno, és complicat, no? Diuen que és una enfermedad minoritària, però bueno, cada dia afecta a més gent, no? I no saps si el dia de demà, com he dit abans, et pot tocar tu, no? I com bé dius, pues sí, hi ha una similitud amb aquestes proves de llarga distància, no? D'ultraresistència, no? Que hi ha molts moments que, bueno, pues, si ho passes malament, no? No estàs exempt de dir, no, serà, vinga, molt fàcil, no, hi ha moments de tot tipus, no? I, bueno, i és aquesta una miqueta la similitud que té una cosa amb l'altra.
I des d'aquí també, ja per acabar la conversa amb en David Izquierdo, recordem a tothom que demà o a partir d'aquesta mitjanit comenci, quan ja comenci el Dia Mundial de l'ELA, doncs a fer el gest per l'ELA i compartir a través de les xarxes socials les fotografies fent aquest gest, que el que fa és visibilitzar la malaltia, oi, David?
Sí, exacte. És important que la gent pugui fer aquest gest, però també no només recordant-se del Dia Mundial de l'ELA, no? Diguem que, com he dit abans, l'afectat pateix a diari i, bueno, la gent jo crec que ajudant de qualsevol manera, jo he pogut ajudar d'aquesta manera amb el millor que sé fer, que és amb l'esport, però una altra persona pues, aportant una petita donació pues, també és important, no? Tot és important.
David, gràcies avui per haver-nos acompanyat a través de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, gràcies.
107.9 FM.
S'acosta l'estiu. Si ets manetes, prepara't, perquè és moment de posar la casa a punt per viure un estiu confortable. És moment de gaudir del bricolatge. Quasi tot el que puguis necessitar ho trobaràs a Ferreteria Bricolatge Calella. Pintura, parament de la llar, jardineria, petits electrodomèstics, leds de tota mena i ofertes en còpies de claus. No som una gran superfície, però estem en una de les superfícies més maques per anar-hi a comprar. Calella. Ferreteria Bricolatge Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere de l'Ajuntament. Ferreteria Bricolatge Calella.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
Els complements de moda ajuden a singularitzar les persones i estan molt valorats. Així ho considera la directora de Patrimoni de Calella, Carme Torm, quan parla de l'exposició Complements de Moda 1850-1950, que fins a finals d'aquest any es pot veure al Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Bagué. Per Carme Torm, els complements de roba i vestit marquen l'evolució de la societat. Parla també de l'objectiu d'aquesta mostra.
Intentem que d'una manera didàctica i també elegant i estètica, doncs alguns dels principals elements que configuren doncs el vestir, no? El vestir, més enllà dels propis vestits, està configurat amb una sèrie d'elements que el que fan és singularitzar les persones. Això no és un fet actual, avui dia doncs tots sabem que gràcies doncs a aquests complements, els ventalls ara amb aquesta calor, les arracades, les mitges, els bolsos, són barrets avui dia ja no tant, però són elements que sí que ajuden doncs a definir la personalitat dels individus, de les persones, i en aquest cas el que hem fet és complements de moda femenins, bàsicament.
L'exposició es pot veure, com us expliquem, durant 6 mesos. Segons Carme Torm, s'ha de visitar amb calma, ja que hi ha molts detalls i textos que completen les peces.
Durant 6 mesos, que estarà fins a final d'any, que tots els visitants poden venir diverses vegades quan vulguin, perquè és una exposició de detall, que hi ha textos per llegir, hi ha moltes peces petites per poder observar en calma, i una mica doncs, aquests elements el que fan és, com moltes vegades, acompanyar-nos i abstreure'ns de la nostra realitat actual i portar-nos a unes altres èpoques. I convidem, evidentment, a tots els visitants doncs, a viatjar en el temps, també.
L'exposició està organitzada pel Museu Arxiu Municipal de Calella i es pot visitar de dimarts a dissabte de 6 a 9 del vespre i els diumenges i festius d'11 a 2 del migdia. El temps amb Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Si d'alguna cosa haurem de parlar els propers dies és altra vegada d'un augment clar de les temperatures, sobretot la vigília de Sant Joan i durant el proper cap de setmana, amb temperatures que puntualment podien arribar als 35 graus aquí a la comarca. Per tant, compte perquè la calor serà la protagonista, sobretot de la recta final d'aquesta setmana. De moment ahir vàrem tenir unes temperatures màximes molt suportables, al voltant dels 28-29, fregant els 30 allà on més van pujar. Per tant, unes temperatures relativament agradables, tenint en compte les que vàrem tenir la setmana passada. Però això ha d'anar canviant en els pròxims dies. De fet, avui han pujat les temperatures nocturnes i les màximes també esperem que siguin més altes, ja cap als 31, puntualment als 32 graus al migdia. Amb una jornada que es presenta dominada pel sol, si bé aquesta tarda poden aparèixer intervals de núvols baixos que creiem seran poc importants. Els vents seran de fluixos amb moderats, en règim de marinades de garbí del sud-oest, que reforçaran sobretot a partir d'aquest migdia i durant la tarda. Per tant, la situació marítima aquest matí tranquil·la, però aquesta tarda tindrem maror a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el que s'espera és una situació meteorològica que vindrà marcada per un temps que continuarà ben tranquil i força assolellat. Hi haurà algunes nuvolades, sobretot durant la tarda, però no esperem que arribin a deixar precipitació. La nit de demà passat sí que podríem tenir algun ruixat, alguna petita tempesta, fins i tot amb molts trons, però amb poca aigua, malauradament, que podria afectar la nostra comarca. A partir de dijous, altre cop, el temps s'estabilitza clarament i l'ambient es farà força assolellat i, com dèiem, amb aquestes temperatures que dijous pugen una miqueta i de cara a divendres i dissabte pujaran notablement. De moment, pel que fa al dimecres, es mantindran pràcticament sense canvis amb vents, que en conjunt continuaran de fluixos amb moderats del sud-sud-oest. Dijous, 3/4 del mateix, vents més fluixos i variables al matí i marinades de garbí durant la tarda, que seran lleugerament moderades.
Marxem, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda.